Molt bon dia a tothom. Molt bon matí. Avui estrenem amb la Filó Ferrer i jo mateixa, la Montse Bosch, un programa que es diu Persones que eduquen. Un programa de ràdio que us portarà cada 15 dies persones que estimen la seva vida, que estimen el que fan i que fa que això millori la vida de les persones i del món sencer. Parlarem d'educació sempre, educació a l'escola, a la universitat, al carrer, a la plaça, a les botigues, perquè de persones que eduquen n'hi ha per tot arreu. Però de persones que eduquen i ho fan, a més de forma alegre, positiva, original, bona, autocrítica i ètica, potser ja no n'hi ha tantes. Per tant, la Filo i jo, la Montse, prometem dur-vos cada setmana persones d'aquestes, que escoltar-les, seguir-les, llegir-les, et fa sentir content d'estar al món. Persones que encomanen vida, com les que tenim avui aquí. Saber, alegria, persones, tresor. Avui amb nosaltres tenim quatre persones tresor, que són aquestes. El professor historiador Antoni Carreras, la Maria Montserrat, la Consol Ferrer, la Mireia Gordillo i l'Anna Andreu. Us les he dit més o menys en l'ordre en com les anirem coneixent i com les anirem descobrint. Molt bon dia, Filó.
Hola, bon dia, Montse.
Bon dia. Començarem potser per l'Antoni Carreras després d'aquesta música que escoltarem, que és l'Imagine de John Lennon.
Com tots sabeu, l'Antoni Carreras Casanovas és historiador i advocat, com ha dit la Montse, nascut a l'Espluga de Francolí, doctor en Història per la Universitat de Barcelona l'any 1976 i llicenciat en Dret l'any 1986. Professor de la Universitat Rovira i Virgili des de 2007, president del Centre d'Estudis Locals de l'Espluga de Francolí des de 1979 i membre fundador del Patronat Municipal de les Coves de l'Espluga des del 1994. Avui el tenim aquí per un acte molt especial i un reconeixement molt bonic que va tenir. El dia 8 de setembre d'aquest any, del 2017, en la inauguració del curs acadèmic del sistema universitari català, l'Antoni Carreras i Casanovas va rebre de la Generalitat de Catalunya el màxim guardó com a millor professor universitari de Dret Públic Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. Així, deixeu-me que us ho llegim una miqueta, el decret, el Diari Oficial de la Generalitat, signat pel president i pel conseller d'Empresa i Coneixement. Vistes les candidatures presentades pels Consells Socials de les Universitats Públiques o òrgans anàlegs de les Universitats Privades de Catalunya i consultades personalitats de prestigi reconegut, a proposta del conseller d'Empresa i Coneixement i d'acord amb el govern, decreto atorgar la distinció Jaume Vicenç Vives com a premi individual al senyor Antoni Carreras Casanovas, professor del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, pel seu projecte Metodologies docents per estimular l'interès per una matèria amb la complicitat de la societat, com a projecte innovador i de millora docent, que permet assolir un ampli ventall de competències específiques transversals i nuclears amb la participació de les institucions i la implicació activa de l'estudiant i posant un èmfasi molt especial a l'educació de valors. El reconeixen, doncs, primer la seva universitat i després el país com a millor professor de la URB. Més de 1.300 estudiants han passat per les seves classes i s'ha bolcat en tots i cadascun d'ells, estan al seu costat com a professor i com a amic quan l'han necessitat, principalment amb els més desfavorits. Això li ha suposat una alta valoració dels seus alumnes, situant-lo en un dels primers professors de la Facultat de Ciències Jurídiques més ben valorats pels alumnes. Ha estat escollit per votació dels propis alumnes com a padrí de diverses promocions. Podem dir que és un d'aquells professors que deixa empremta als seus alumnes. Felicitats, Antoni, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Gemma, moltes gràcies.
Gràcies per venir una altra vegada més a l'Esplugafema Ràdio. Avui no parlarem de cova, ni parlarem de ruta medieval, però això ens ha interessat i la veritat que estem molt contents per aquest reconeixement. Ja sabem que cada vegada t'agrada més fer de professor, però no ets una mica atípic?
Sí, sóc atípic del tot. Intento trencar motlles amb aquest aspecte. Fer el mateix que fa tothom doncs no té mèrit. L'important és intentar doncs, buscar nous camins que puguis doncs, motivar l'alumnat, que el puguis fer participar, que el puguis implicar, i tot això doncs, és un conjunt de circumstàncies, de metodologies, a vegades de formes de ser també, que fa que d'alguna manera una matèria que en principi doncs, pot ser força àrida, el sistema polític, l'ordenament jurídic, tot això quede molt, molt allunyat, no? I més doncs, per estudiants que tenen 18, 20 anys, que comencen, que estan en una etapa de formació, parlar d'aquestes coses doncs, costa, no? Llavors has de trobar un sistema per arribar amb ells, un sistema que ells disfrutin, s'ho passem bé a les classes, que ells s'impliquin i que també aquesta implicació vagi més enllà de la classe. I la intenció és que aquesta implicació doncs, sigui també de la mateixa societat que formi part de l'aprenentatge. És a dir, intentar una complicitat entre la societat i l'estudiant per tal que l'estudiant pugui veure que la teoria que s'explica a classe té un rerefons, té una realitat amb el que és la societat. No? I ell que ho descobreixi. O sigui, ell és qui ho ha de descobrir. Si un ho descobreix, automàticament allò li queda gravat. Si un ho sent, per moltes vegades que ho senti, aquella lliçó, aquell tema, s'oblida. Però si ell trepitja els llocs, va als llocs i veu com aquella institució, aquella entitat funciona, li explica una persona d'allà, tot això queda més.
Hem vist que amb el teu, com si diguéssim, la teva proposta que vas presentar per dir, doncs, sóc així o faig treballo d'aquesta manera, i tenies una creella de personatges i entitats, això que dius, no? Les trien els alumnes?
Sí, sí.
O sigui, com lligueu les persones, les entitats i les noves tecnologies?
Sí, és que, clar, jo l'assignatura que dono és una assignatura que tinc molt avantatge, és una assignatura molt, molt actual, és que obro el diari cada dia i jo faig la classe, no necessito cap llibre ni necessito cap manual.
I més darrerament, potser.
I més darrerament.
És que ho clarifiquem pels oients que l'Antoni és professor a l'URB de Dret Constitucional. O sigui, ho clarifico perquè, clar, les persones que ens escolten, els oients, potser no els hi ha quedat clar, llavors per això
sí,
dèieu això que és tan actual.
L'assignatura que es dona, jo soc, és Dret Constitucional, però també és Fonaments de Dret Públic de Catalunya, i, és a dir, explicar el sistema polític actual, tant de Catalunya, del Parlament,
exacte,
com funciona el govern, com funcionen els consellers,
exacte,
com de l'Estat espanyol. O sigui, una visió àmplia i després també en dret comparat com funcionen altres, diguem, governs, d'alguna manera, no? Llavors, baix d'aquest punt de vista, actualment, és que jo disfruto fent les classes perquè és que començo la classe un quart abans d'acabar. És a dir, que una hora i tres quarts tot són preguntes.
Quina passada.
I al final no tinc temps d'arribar al tema perquè és que perquè hi ha tant d'interès que evidentment doncs, fa que no pugui donar el tema, però esclar, entre les preguntes ja intento anar posant el tema perquè en definitiva és el que estem vivint, no?, d'alguna manera. I això, doncs, la veritat és que aquesta assignatura, que d'entrada pot ser feixuga, avorrida, la veritat és que no és gens, creieu-me, no és gens, és actualíssima, més no poder, no? I el jovent doncs, també està molt per la situació i, clar, s'interessa, com tots ens interessem.
I trien ells els personatges? I
sí, el que havies dit. En principi, com que aquesta assignatura, el temari, doncs, tracta de tot el que és les institucions catalanes i espanyoles, és molt fàcil de que quan estiguem tocant els drets fonamentals doncs busqui una persona relacionada amb qüestions de drets fonamentals. Quan estiguem parlant del Parlament de Catalunya i l'autogovern, busquin o bé senadors o consellers, presidents del Parlament, ells mateixos s'espavilen. I creieu-me que no saps com la capacitat que tenen per arribar a altes instàncies de la política, no? Perquè em trobo des de fins i tot cites concertades amb el president de la Generalitat, però per sistema, per la qüestió actual, no els hi hem pogut donar, però sí a consellers, a membres del Tribunal Constitucional, que ja costa,
també,
perquè després me truquen dient què passa amb això, o sigui, de tota mena,
eurodiputats,
alcaldes de totes les poblacions grans, realment un centenar de personalitats d'aquest tipus han estat escollides per ells. Ells els hi han fet una entrevista, l'han gravat, han fet un muntatge com amb imatges, amb música, amb so, i cada vegada que tenim classe, que és cada setmana, dos o tres vegades, tenim el luxe de tenir un personatge d'aquest calibre a la classe explicant el mateix que hem explicat a teoria però en la pràctica, fet pels propis alumnes que s'han espavilat i han muntat un programet d'aquestos uniform, una mena de com 30 minuts, per entendre'ns, doncs, però amb els temes de la classe. I a la vegada, doncs, també amb els altres ensenyaments que donc també de periodisme, allà els hi poso ja, a més de fer això, un espot publicitari i una publicitat estàtica. És a dir, com si els hi contractés com una empresa de dir, ara ven-me el Parlament de Catalunya, ven-me el Govern de Catalunya, ven-me doncs, el Poder Judicial. I a través d'un espot, doncs, també amb els sistemes publicitaris, fan un petit espot, fan tanques publicitàries amb, amb les eslògans, amb el que convingui, no? De tal manera que això també fa una mena d'interactuar entre amb equips interdisciplinaris, perquè tinc periodisme, comunicació audiovisual, relacions públiques i publicitat, i cadascun fa la seva feina. I d'aquesta manera, una matèria que potser amb uns no els hi és massa dient, fent-los treballar amb allò que sí que els hi agrada, bé sigui filmant, bé sigui preparant la postproducció o tot el que és la concertació de les entrevistes, d'aquesta manera tots se senten integrats i tots busquen un objectiu comú. Evidentment, això és, ja nota, i per això, com més alt és el personatge, doncs més nota tenen, també. Així és un estímul, no?
I hem vist que això, després tu fas xerrades a les aules de gent gran, i dius que ho utilitzes, això. Com
sí,
utilitzes
sovint,
això?
Sí, sovint, doncs, com que la universitat també té una extensió d'aules universitàries per a la gent gran, doncs temes que puguin interessar el gran públic, doncs els preparo una miqueta, i llavors també vaig a una sèrie de poblacions, doncs, a vegades veiem 15 poblacions de tot el que és les comarques de Tarragona, no? Explicar doncs, com funciona el Parlament, com funciona doncs, no sé, tot temes d'aquest tipus que tinguin una transcendència, que és una república, que és una monarquia, coses que sovint a vegades s'adonen percebudes i a vegades doncs, no tant, perquè s'ha de conèixer tant una cosa com una altra per poder opinar. I bàsicament també un dels objectius és aquest, crear una miqueta de pensament crític, és a dir, que l'alumne sàpigui pensar una mica, perquè sovint tenim opinions, tenim fonaments, però poc fonamentats. Llavors ens ensenyar una mica a pensar amb rigor i criteri científic, perquè a través dels coneixements que es van donant, doncs, l'alumne assumeixi el seu propi pensament i sigui, faci propi els coneixements i construeixi la seva opinió. No pel que m'han dit, pel que he sentit, perquè sovint no s'és crític i no es va al moll de l'os. Ves al moll de l'os i a partir d'aquí, aleshores tu pensa i sigues una persona amb criteri.
Jo, quan he llegit tots aquests documents, clar, com a docent, m'ha resultat molt com a persona, però com a docent, perquè jo sé que hi ha molts mestres que fan moltes propostes educatives, però potser després allò no té seguiment. I en el cas teu, Antoni, jo el que he vist és que ho penses, ho dissenyes, ho escrius, en fas un estudi, tot aquest sistema de treballar amb els teus alumnes, i fas tot un procés, i fas una valoració, i en fas un seguiment, no? I si cal, això és el que trobo que n'hauríem d'aprendre moltes persones que hem estat al món educatiu, però que a vegades et deixes portar de dir, mira, enguany començaré això, però el seguiment i l'estudi és important, no?
Ser una miqueta metòdic amb aquestes classes. Jo després de les classes, que són de 2 hores, una hora després és per posar en ordre tot el que ha passat a la classe. És a dir, jo porto unes fulles d'Excel des de fa més de 10 anys, i en aquesta fulla d'Excel jo tinc apuntat les assistències, les preguntes, qui fa la pregunta, les notes, tot això me serveix molt, perquè primer puc constatar la bondat d'un sistema, perquè científicament dic 2 i 2 són 4, perquè escolteu, amb 10 anys això m'ha donat aquesta circumstància.
Exacte.
I aleshores, doncs, a més també em serveix per una cosa, per l'avaluació, perquè aquelles persones que estan en un 4,5, doncs jo, seguint aquesta gràfica personal de cadascun, doncs aquella persona jo l'aprovo, li poso més o la queda, o queda igual, perquè me serveix molt perquè faig uns gràfics individualitzats per cada un en què comparo les seves notes amb la mitjana de la classe, i aquella persona que veig que està per sota la mitjana de la classe el crido a tutoria per veure si podem salvar el vaixell abans de que anem cap a les roques, no? A mitat de curs. D'aquesta manera ne logro salvar bastants. I també el que intento és que les persones que, ho he dit abans, una miqueta així més desfavorides, amb el sentit de que o són estrangeres, o no coneixen el context social nostre, o bé n'hi ha molts, per exemple, ara em trobo molts Erasmus, Llavors, a més també els hi faig una web especial per l'assignatura i l'adapto als Erasmus, de tal forma que amb aquesta web doncs dono moltes més possibilitats i tinc una eina molt potent perquè puguin treballar fora. És a dir, el que és la parametrització de les dades al llarg de tot el curs és bàsic per poder fer una avaluació molt meticulosa en cadascun i per tenir unes dades finals, fiables, al llarg d'un període històric, en aquest cas, doncs, ha estat 10 anys.
Jo aquí veig interès, innovació, millora, competències, implicació de les institucions, implicació dels estudiants, la matèria i a més, transmetre valors. És un paquet molt gros,
sí,
no?
Jo em penso que el més important és els transmetre els valors. Molts ni ho saben, a vegades. Molts ni ho saben, els alumnes, però això és el més important. Mireu, és important aquesta vida ser responsable, amb dos vertents. Un, com a element de la societat. La responsabilitat fa que la llibertat que tinguem sigui una llibertat responsable. I una democràcia sense llibertat responsable no ens serveix per res. Per tant, educar persones responsables és bàsic per tenir una democràcia sana. Dos, l'aspecte professional de cadascú. Mireu, cada dia és més important no els coneixements, sinó la persona, no els coneixements del que saps, sinó totes aquelles coses intangibles, que és la honestetat, la tolerància, la honradesa, tot això en una empresa és molt important, perquè si jo tinc una persona que potser sap molt, però aquella persona no és honrada, no és honesta i no me'n puc enfiar, aquella persona a mi, per molt que sàpigui, no em serveix. Si jo tinc una persona que no és tan coneixedora, no té tants coneixements, però té una actitud positiva, és responsable i honesta, aquella persona, si té aquesta actitud, ja aprendrà. Aquella persona jo hi puc tenir confiança. Per tant, professionalment, intentar que al llarg de tots els temes, que aquests temes comporten poder treure molts temes de valors ètics i comportaments personals, parlem de la corrupció, parlem dels polítics, parlem de la immigració, tot això toca els valors. I donar importància als valors, fer veure que els valors són importants en aquesta vida, això penso que ho hauríem de fer tots, perquè si fem això aconseguirem salvar la nostra societat, o si no, és un gegant amb peus de fang, que els valors és el bàsic. Si no tenim valors, no tenim una societat com Déu val.
És bellíssim el que dius, és bellíssim, eh? Jo m'he apuntat aquí mentre parlaves, no? Perquè a mi m'agrada definir les persones, potser per aquesta qüestió filosòfica que m'acompanya, no? I el que em ve escoltant-te, no? És que ets un cultivador del coneixement i de l'ètica, perquè el que ensenyes als alumnes és a cultivar-se, no? I al mateix temps tu també et cultives, no? Perquè dius, és que surto de la classe i estic una hora, és a dir, estàs una hora pensant tot allò que ha passat a la classe, no? I això et fa clar que l'endemà encara siguis millor professor, no?
Sí, això ho tinc molt present, no? De poder ser crític amb un mateix, si veig coses que no funcionen, doncs fins i tot quan acabo el curs sempre faig una enquesta als alumnats que els dic, ajudem a millorar. I cada una de les coses, cada un dels aspectes que fem, ells me'ls valoren i me diuen si això està bé, si no està bé, suggereix-me, i llavors el curs següent jo allò intento, doncs, és el que primer que faig, canviar el que he vist que no feia bé, i llavors millorar, intentar millorar cada any amb tot.
És atípic,
i sí que el que jo us dic, els valors jo intento molt, i després també, fora de la classe, intento ser molt proper amb l'alumne, molt proper, estar al seu costat amb tot, el meu correu electrònic, jo no diré 24 hores, però a les 12 de la nit l'última cosa que faig, després de resar el Pare Nostre, si és que ho resa, és mirar els correus dels alumnes si algú té problema en aquelles hores, jo estic al seu costat per resoldre'l i per si hi ha alguna cosa que no entès, qualsevol cosa, i si no, demà vens al meu despatx i parlarem del que sigui. Creieu-me que a vegades la situació no és tan sols acadèmica, sinó que hi ha un transfons social i de problemàtica que trobes amb molts alumnes que ja, llavors ja passo a l'aspecte de psicologia. Per què? Doncs perquè necessites també conèixer una mica el context en què viu aquell alumne, perquè si no són números molt freds, però si tu comprens aquella persona, el per què treu aquella nota, i deus, i comprens el seu context social que hi ha darrere, que no es veu, aquella persona la pots ajudar i aquella persona li pots fer molt de bé. I fins i tot, quan acaben, també intento que els propis alumnes que han acabat, que estan situats en un lloc ja d'una certa categoria, que aquests ajudin a les persones que estan a primer, que no tenen uns recursos per poder seguir estudiant i que per manca d'aquests recursos intento buscar alguna fenyeta, algun treball, perquè puguin tirar endavant els estudis universitaris.
Això és un tresor, és que és un tresor.
No, és
que simplement... Com a professor universitari, Antoni, jo crec, jo la gent que ens escolta acabar a la universitat, dubto que hagi trobat un professor amb aquests plantejaments. I arribi més o arribi més, com a mínim, els plantejaments.
Mireu, no hi ha un sistema universal i paradigmàtic que serveixi per tots. Va molt lligat a la forma de ser de la persona. I la persona ha de tenir les habilitats o ha de practicar les habilitats per motivar. Però això sí, la motivació comença per un mateix. Si tu no estàs motivat, no motivaràs.
Exacte, sí.
Perquè, i si tu fas, si estàs motivat, explicaràs amb il·lusió. I la il·lusió s'encomana com un constipat. I això fa que la gent, quan veuen que un explica les coses amb vehemència vibrant, per lo general, també. També. I si hi ha uns quants, els díscols d'aquests que potser sempre n'hi ha, aquests és el que hi has de treballar més. Per acostar-los i perquè sigui la classe tot un bloc.
Que pugin al vaixell.
Perquè pugin al vaixell. Sí, i d'aquesta manera, quan estàs a la classe, es crea com una mena de química d'empatia docent entre uns i els altres que fa que allò doncs, disfrutem tots dues parts. A mitja part, i els hi poso música moderna també, no us creieu?
Sí,
quan faig un mitja, quan faig, per això us dic que intento ser molt atípic. Quan faig una miqueta de descans, doncs des de la Shakira, la Madonna, els reggaetons, el que sigui, eh? O sigui, faig, i clar, molts professors passen per l'aula, senten pels passadís una música...
Què passa aquí, no? Això destensa també, clar.
Sí, clar, llavors, és que la música també fa que estimuli la creativitat, faci parèntesis i a la vegada doncs trenques les monotonies que la gent espera trobar en una classe.
Aleshores, nosaltres, per saber si era veritat tot això, que aviam, evidentment i sens dubte sabem que ho és perquè ho hem constatat llegint els documents, no?, que confirmen que fas així, però vam dir, hem de portar un testimoni, una persona que ens expliqui com ha viscut, no?, les classes teves a la universitat.
La prova, exactament.
I aquí nosaltres tenim l'Anna Andreu, que és de l'Espluga, la coneixeu perquè és la presidenta del Vall de Bastons, però a més l'Anna té la carrera universitària de Relacions Laborals i Ocupació. Actualment, a més, com que és també una noia incansable per voler saber coses, està estudiant dret a la UOC i, a més, està sent mare perquè està embarassada i porta una nena preciosa com ella, segur, a dins de la seva panxa, que deu faltar poc ja per néixer, oi, Anna, que sí?
Sí, tres setmanetes i no s'avança.
Bueno, esperem que no em donem cap ensurt i pugui sortir d'aquí sense haver nascut encara la teva filla. Però t'hem portat aquí perquè ens diguis, aviam, no?, com a professor... l'Antoni Carreras, què vas sentir tu? Explica'ns alguna cosa, no?
Perdoneu, primer que tot, per la veu, perquè estic una mica constipada. Més que res, fiqueu-vos en situació, ja que quan arribes a la universitat per primera vegada, òbviament t'has d'adequar a moltes situacions diferents, i una d'elles és el canvi de, doncs, molts del lloc de viure i a més els estudis. Clar, les assignatures, quan arribes a primer de carrera, doncs bé, n'hi ha algunes que són o més assequibles o menys assequibles. Clar, quan a primer de carrera, el primer quatrimestre, et diuen dret constitucional i una d'elles, clar, doncs el primer pensament doncs no és molt positiu.
Amorar els peus.
Exacte. Però bé, quan, òbviament, com heu sentit a l'Antoni, crec que no cal que el descrigui, i bé, les classes doncs van ser... Jo tinc un molt bon record d'acord. Fa que el temari, tot i ser una mica espès, òbviament sigui molt, molt, bueno, molt didàctic, molt pràctic a l'hora d'aprendre, no sé com dir-ho, no sé, ja ho heu vist, té com una cosa que no es pot descriure.
L'il·lusió, no? L'essència aquesta, l'ànima, no?
Sí, diferent.
Clar, diferent, t'atrapa.
Sí, i encara, jo crec que de professors així, si no tinc mala memòria, no n'he tingut cap més, i no crec que en tingui cap més.
Jo tant de la filosofia m'hagués trobat un professor com l'Antoni, la veritat, s'agraeix.
Gràcies.
I tant.
Segur que n'hi ha molts i millors que jo, és ben segur.
Però de moment nosaltres
no els hem trobat.
S'ha de buscar, és com els rovellons.
N'hi ha bons, però n'hi ha bons i molt bons.
Aleshores, Anna, d'aquesta metodologia que ens has explicat, no? que hi havia aquest treball amb equip, aquesta posada no a la classe, que exposicions a classe per tal que per fer més amè l'assignatura, què és el que tu, d'aquesta proposta, valores més, el que et va frapar més, el que et va agradar més, o en què et vas quedar, no?, una mica?
Jo crec que és això, que el fet de l'assignatura en si, del temari en si, clar, potser a l'hora de fer-ho més pràctic, que tots fóssim més... Clar, me recordo que a primera carrera també ja érem molta quantitat d'alumnes, la carrera de Relacions Laborals i Ocupació va ser, en aquell any potser va ser un dels anys boom, que va haver molts matriculats. Clar, llavors, el poder haver-ho treballar d'aquella manera, doncs va poder, no sé, va ser com a més dinàmic i va ser a l'hora per naltre, tot i que ell digui que ell aprenia cada classe. Nosaltres, jo crec que naltres en vam aprendre molt més i, òbviament, ens va servir per la meva part, per treure'm l'assignatura, que ja va ser un gran què.
I ara faré una pregunta una mica així trapella. Anna, aviam, Antoni, tu te'n recordes de l'Anna quan venia a classe?
Sí, jo me'n recordo de l'Anna des del primer dia abans d'entrar a classe.
A veure, que
hi va 8 o 9 anys.
Evidentment, jo jugava amb avantatge. Jo abans que vinguin a classe sé d'on són.
Exacte. Esclar, tu ja sabies que era de l'Espluga.
I clar, jo ja sabia que era de l'Espluga. I evidentment, sóc equitatiu i tot, però tots va igual. Però aquells que són de casa, evidentment, no és qui tingui més preferència, però sí que conec...
Fa gràcia això. Sí. Sí, i recordes si era bon estudiant o era d'aquests així que deies així una mica trapella? Ai, Anna, això potser no ho havia d'haver
No, l'Anna era una persona que participava, estava per la fenya, perquè sovint també fem molts debats sobre temes d'actualitat, temes d'actualitat com el sobiranisme, com la monarquia, com la república, com la immigració, com la corrupció, com el sistema econòmic, i allí tothom intervé. I l'Anna doncs intervenia i cadascú doncs posava la seva millor criteri i ella era una de les persones doncs que sempre apuntava amb aquest aspecte, no?
Ja m'ho imagino, Anna, perquè no li havia dit...
Sí, ara què dic? Ara jo no li puc dir res.
I a tu com a professor, què et va sorprendre? És a dir, la metodologia et va agradar, ja ets a dir que vas aprendre moltíssim a través d'ell, d'aquesta nova manera, d'aquesta diferent manera, no, de fer l'assignatura, però què és el que et sorprèn, no? Que et dius, ostres, alguna cosa que et frape, no?
Jo el que més em va sorprendre de l'Antoni crec que és el fet de involucrar-se amb nosaltres, perquè òbviament no és crític, però hi ha professors i professors, i els professors que òbviament saben que de 9 a 11 tenen classe, han d'impartir l'assignatura i ja està, vull dir, no, i òbviament no és criticable, vull dir, és la seva feina. Però bé, hi ha altres professors com l'Antoni, que òbviament són, desgraciadament hi ha pocs, doncs que òbviament s'involucren i volen i que queda demostrat que el que ells volen quan marxen a les 11 és haver après i que els alumnes hagin après.
Clar, perquè tant és així que l'Anna, quan mentre preparàvem una mica el programa OIFIL, ens ha explicat que si no ho has explicat tu, l'anècdota de que, clar, el va tenir primer i a quart els alumnes, expliqueu-t'ho una mica.
Nosaltres, bueno, jo crec que ho heu comentat, a quart, quan es fa l'acte de la graduació, s'escolleix el padrí de tots els professors. I nosaltres, a les votacions, a mi em va saber molt de greu, però va quedar dels finalistes, però no va ser el que jo volia, ja que, doncs bé, òbviament molts alumnes van dir, va ser de primer de carrera, clar, n'hi ha hagut diferents que ens han tingut amb diferents assignatures o a l'últim curs i van preferir un més actual, però bé, que de primer de carrera fos un dels més votats, doncs s'ha de, jo crec, clar, que s'ha de...
Que 4 anys després, recordes...
Encara recordis a l'Antoni Carreras, doncs
és... Molt il·lustratiu, això, moltíssim.
Sí. Mireu, això que heu dit m'importa més que el premi. M'importa molt més. Per què?
Sí.
Doncs perquè ell ha dit això, ho he estat 3 o 4 anys padrí de la promoció, no? I que, esclar, que el primer quatrimestre, que venen molt pajaritos, sí. I que al final de quatre anys te'n recordin d'aquella persona, això és el que a mi em fa més satisfacció, molt més que no pas tot el que més que presentar la Filo molt amablement al començament, no? Però aquest aspecte a mi és el que me motiva més. Que després que veja això, evidentment, això és molt humà, no? I després que veja que també venen a despatx parlant de problemes que no són de la classe, doncs també, perquè doncs compte que, doncs, que hi ha una confiança,
clar.
Que busquen una ajuda, no? I això per mi és el que més me fa, me motiva tirant de... Ja us ho vaig dir, jo d'aquí 3 anys m'hauria de jubilar, jo no em vull jubilar de cap manera, he de sortir a llei perquè no em puc jubilar.
És que els alumnes no et deixaran
continuar,
jubilar.
No et deixaran. Però...
No et deixaran.
Tanquem, Antonio.
Sí, molt bé, moltes gràcies
per tot. Si alguna altra cosa més?
No, en principi res més.
Ha estat un plaer,
doncs, plaer sí.
Pel premi,
gràcies a vosaltres.
Però pel tots els teus comentaris i per tota la teva visió d'aquest món de l'ensenyament que l'has descobert tard,
sí,
però que és molt intens i desitgem que puguis continuar fent tan bé com fas fins ara.
Moltes gràcies.
I a l'Anna, per aquest testimoni tan bonic, ha estat, vull dir, no, és humà també, no? I molt, te desitgem molta sort i ens tornem a trobar.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres. En aquesta segona part voldríem parlar amb persones que hi han anat o continuen anant a la universitat mentre treballen, per tal de poder entendre i comprendre què els va motivar a continuar estudiant, saber com ho viuen o com ho han viscut. Les nostres convidades, com ha dit abans la Montse, són la Maria Montserrat, la Consol Ferrer i la Mireia Gordillo, tres generacions amb estudis diferents. La Maria va decidir el curs passat matricular-se a la universitat i voldrien que ens informés sobre com li va, com s'hi pot accedir, què s'hi pot fer. Bon dia, Maria.
Bon dia, Filó.
Gràcies per venir, eh?
Gràcies a vosaltres.
Per què vas decidir anar a la universitat? Això voldríem saber una mica, si estàs contenta i com és que ho vas decidir?
Bé, és molt fàcil. Jo quan se'm va proposar d'una jubilació parcial no tenia res preparat jo per la jubilació perquè encara no hi havia pensat, però al fer-me la proposta he pensat que era impossible després de 45 anys de treballar 8 hores diàries en sec parar i no fer res, i això no em cabia al cap. I llavors vaig decidir de fer una cosa que m'agradés, que disfrutés fent-la, però a més també doncs, que aprengués alguna cosa. I se'm va encendre una llumeta i vaig decidir anar a la secretaria de la Universitat Rovira i Virgili a informar-me. I llavors em van dir, això era el setembre del 2016, sí. I em van dir, ara de moment tu no pots matricular, però a partir de gener sí. I llavors em vaig matricular d'arqueologia i història de Grècia Antiga, que era un tema, una assignatura que donava la professora Elizabeth Handingford. I bé, vaig començar, vaig veure que hi havia 18 alumnes, entre ells potser érem 6 persones adultes i els altres joves. I em vaig començar a interessar, les classes m'agradaven. Llavors la professora ens va dir, la gent gran érem lliures de fer el que volguéssim, si volíem fer un treball que el féssim, que tindríem nota, si volíem anar a l'excursió, que és el que exigien per donar-te la nota, i ho vaig fer tot. Vaig fer el PowerPoint, vaig anar d'excursió 5 dies a Alacant i Múrcia a veure jaciments arqueològics. Em va semblar molt interessant, jo no havia fet mai res d'arqueologia, però és clar, una cosa et porta a l'altra, si estudies la història, llavors et ve aquesta necessitat també de conèixer els llocs on va passar, i bé, jo estic contenta. Ara, de moment, aquest any estic duent pel tema de Pròxim Orient, Proper Orient, que el dona, aquesta assignatura la dona el Jordi Diloli, que és també de l'equip de l'Elisabet. I bé, de moment he començat ara al setembre com a oient, després del novembre
com,
i desembre.
Com a oient, perdona Maria, com a oient què vol dir? Que va sense examinat o com?
Sí, de moment d'oient vol dir que no m'examino, només escolto
vaig a
classe, no? I prenc apunts i tot això. Que si vull examinar, jo crec que ho podré fer a partir de l'any que ve, que ja ho havia parlat amb la professora, aquesta, l'Elisabet. Llavors aquest any doncs, faig això, només oient, i el novembre i desembre faré Egipte, i a partir de gener... Llavors em matricularia per començar al febrer un quadrimestre sobre Roma. I a partir d'aquí vull provar d'examinar-me si això només per mi un estrès o un, no sé, que a mi em perjudiqui, perquè en el fons el que vull és completar coneixements i adquirir coneixements i no m'importa l'altre. El que passa que sí que aquest any he tingut nota perquè he fet els treballs, o sigui que la nota era el treball.
I deus haver tingut bona nota, no?
Normal. Normal.
Sí. És a dir, que tu et matricules d'una matèria. O sigui, tu fas Roma i tot el, i només fas Roma. O sí. Fas Egipte i només fas Egipte. Sí, sí. Això és molt interessant, no?
Sí. Bueno, jo ho he fet així perquè, clar, tampoc sabia l'abast que tenia tot això i bueno, potser si fas moltes assignatures potser no te'n podrà sortir. I en canvi, d'aquesta manera, com que a mi el ritme no m'importa, m'importa el contingut, no?
I tu, quan amb tot això que dius que et vas matricular, bueno, que vas decidir això, t'has marcat unes línies, uns objectius o què pretenies?
Bé, un dels objectius era això, sortir, diguéssim, de casa, no quedar tancada a casa. Podia fer moltes altres coses, no sé, ja hi ha un ventall molt gran, sobretot per les dones, no?, quan es jubilen. Però vaig escollir això perquè pensava que tindria la ment activa, que tindria uns nous aires, que estar en classe amb gent jove també t'obre més portes, més finestres, i de fet el pensar que no ho necessito per treballar també ja és un relax. O sigui, jo veia allà com si escoltés conferències, però conferències interessants que a mi m'agraden, no? Que dius això.
Exacte. O sigui, anar amb el jovent, això també ajuda, no?
Sí.
I sortir de casa, com aquell que diu, ja m'he jubilat, ja estic, no? Sí. Això no pot ser.
No. A mi això em dona energia positiva i, a més, la paraula jubilació a mi tampoc no m'agrada, perquè no vol dir que no existeixi la jubilació, però crec que hi ha moltes maneres de viure-la. I una d'elles és aprendre, sempre aprendre.
I a la gent que ens està escoltant o que potser li pot interessar de que ja és gran, tu què, els animaries o què?
Bé, jo crec que si una persona es veu amb ànims de marxar cada dia, dos dies a la setmana o els que siguin, per anar a classe a la universitat, si té il·lusió per fer-ho, que ho faci. Si un diu, doncs jo opto per estudiar a la universitat, però des de casa, també és una altra opció. Però jo he optat per sortir, o sigui, trobar la universitat a fora, perquè a casa no sé tampoc si tindria la voluntat de fer-ho, i a més que el contacte amb altra gent jo crec que m'aporta més que no pas fer-ho en solitari.
I això quan fas treballs i t'examines i tens notes, això et fa sentir bé o és un repte també?
Jo no sé, no m'ho havia proposat, però aquest any, potser perquè va ser el primer, doncs hi havia altra gent gran que van dir no, nosaltres no volem fer el treball, passem d'això, i jo he dit, doncs, jo sí que ho vull fer un PowerPoint que no n'havia fet mai cap, i el vaig presentar a la classe un dia, i pensar que tampoc era tan complicat, i jo em vaig sentir bé, no sé.
En resumint, que ho veus positiu, el fet de la universitat per a les persones grans, tu, en resum, com, digue'ns, com ho definiries?
Per mi ha estat com si se m'obrís una finestra gran, perquè al pensar en la jubilació, jo no, a mi no em cabia al cap dir, en sec, d'avui per demà ja estàs jubilat, o sigui, però crec que és la societat que et jubila, tu no et vols jubilar, tu vols estar contínuament fent coses, però llavors, clar, per llei o pel que sigui, tu et jubiles, i aquesta cosa és la que jo no entenc. Vull dir, crec que això m'ha donat un altre sentit a la meva jubilació. Crec que també, si tu aprens i tot, també és una manera d'ajudar els altres, de, no sé, crec que tens més recursos, no? De...
I si tinguessis doncs, totes les hores que ja estessis jubilada del tot, què faries?
Bé, això encara no ho he pensat perquè no serà fins d'aquí un any i mig.
Això ja ha de tocar.
I si realment em sento bé i tinc salut, i clar, perquè això també s'ha de mirar, jo vull continuar estudiant. Si tinc els mateixos ànims que ara, jo crec que sí. Ho veig molt positiu per moltes coses, eh? Perquè, ja dic, per la relació amb els altres, sortir també del poble, que volgués o no, també tanca una mica. Jo he estat molts anys al poble i m'hi sento bé i tot, però crec que també hem de tenir unes mires més a fora, més cap a fora.
En resum, Maria, doncs, de tot aquest tema teu universitari, què ens pots dir?
Bé, mira, Filo, finalment, encara que sembli un tòpic, jo vull dir que tot això em rejuveneix espiritualment. I ara vull recordar ja per acabar que un dia l'amic Josep Vallverdú, als seus 90 i tants anys, em va dir: Maria, si jo cada dia quan em desperto no tingués un projecte, una il·lusió, no podria viure. I a mi em sembla que això és la base de tot. És així, vaja, tal com ho veig, eh?
Maria, ha estat un plaer i moltes gràcies per voler passar aquesta estona amb nosaltres i amb tota la gent que ens està escoltant. Gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres. Tampoc sé si serà interessant per la gent escoltar tot això, perquè és una vivència molt personal, però si pot servir, crec que ja em dono per satisfeta.
Ho hem fet amb aquest motiu, generar coses que puguin servir a la gent que ens escolta i que serveixin de debat o potser també per matricular-s'hi o simplement per pensar.
Molt bé, Filo, gràcies.
I tornem aquí després d'escoltar la Maria Montserrat, que ens ha agradat moltíssim, ara ho dèiem els que estàvem aquí a la taula. Benvinguda Consol Ferrer, benvinguda Mireia Gordillo, les nostres convidades darreres, però tan importants com la resta, evidentment. Estem molt contentes que sigueu aquí perquè volem saber, no?, el per què vosaltres vau decidir un dia de la vostra vida continuar sabent, continuar aprenent, no? La Consol Ferrer és espluguina però viu a Barcelona, puja tot sovint, ella és animadora sociocultural, va treballar molts anys en el món del turisme i un dia va decidir estudiar periodisme i és llicenciada en periodisme, a més d'una gran coneixedora de la cultura anglesa perquè parla l'anglès perfectament, la Consol, eh? I després tenim la Mireia Gordillo, que va decidir també un dia treballar, perquè ella per circumstàncies seves personals no podia fer com molts estudiants que tenen la sort de que a casa seva els hi poden pagar tots els estudis, i ella amb una voluntat fèrrea i molt perseverant, la qual cosa admiro molt, també com la Consol va decidir posar-se a estudiar i treballar. La Consol també ho va fer així, amb l'accés als majors de 25 anys, i la Mireia ho va fer a través d'ara doncs, que es pot fer estudis online. Les hem portat fins aquí, junt amb la Filo, eh? I volem saber la vostra experiència. Què us va fer això, la decisió de dir, vaig estudiar, vaig a pujar en aquest vaixell del coneixement regalat, no? Perquè segurament ja éreu lectores i lletraferides durant la vostra vida. Som-hi.
Bé, jo això de, sempre tenia l'espineta d'anar a la universitat i aleshores bueno, m'ho vaig plantejar, treballava i era un gran esforç perquè a més treballava amb una organització que tenia diferents àmbits però jo feia moltes guàrdies i llavors vol dir que molts dies que anava a classe m'adormia, ja tenia una companya que ja em donava cops al colze per dir, ep, desperta, no? I va ser un gran esforç i els dissabtes i els diumenges i festes de guardar pues, m'havia de quedar a casa a estudiar. Imagina. Però va ser tan ric, tan interessant, perquè eren altres anys entre 70 i 80. Clar, després de l'època franquista, que la universitat bullia, vull dir, molt polititzada, jo vaig contactar amb unes persones extraordinàries que eren uns activistes nats que portaven anys, bueno, i fèiem treballs conjuntament i activitats de tot tipus. Bueno, jo va ser, com deia la Maria, una finestra oberta, bueno, i un balcó i el que vulguis. Per mi va ser extraordinari. Jo vaig viure una experiència molt rica, de molt d'esforç, això sí, perquè combinar el treball i l'estudi era complicat. I, bueno, vull dir, però de totes maneres, també, comparant amb l'Antoni, vaig tenir un professor en Bonal, de Sociologia, que va ser un encant. Aquest va ser una mica com l'Antoni, atípic, perquè em veia a mi tan apurada que a l'hora de fer treballs em deia, jo és que a vegades et veig a classe que dorms. Em deia, un dia diu, escolta, explica'm què et passa. No? I llavors me va dir, tu no et preocupis, els treballs me'ls pots portar a casa. Vull dir, no calia anar ni a l'autònoma, que anar a l'autònoma llavors era tot un periple, perquè havies d'agafar el tren, després un autobús, vull dir, i llavors li portava a casa seva, a vegades m'obria un fill que en tenia una col·lecció, a vegades la seva dona, i allà m'escoltava, em corregia, bueno, vull dir que, però per mi la universitat va ser extraordinària, jo la veritat vaig aprendre tant, i amb aquests companys que vaig conèixer allà encara ens relacionem, vull dir, va ser un aprenentatge que jo encara l'aplico el dia a dia.
Anem a la Mireia, perquè la Mireia és tècnica d'educació infantil i a més ara s'ha tret el grau de magisteri en educació infantil, és a dir, que no és poca cosa això, i ho ha fet tot treballant. Explica'ns, Mireia, aviam, el dia que decideixes pujar en aquest vaixell, no?, en aquesta formació que ara ja tens, explica'ns una mica.
Doncs bé, bon dia. Jo sempre volia ser mestra des de ben petita, m'agraden molt els nens, i vaig optar per fer el superior de grau d'educació infantil.
Exacte.
A Vidal i Barraquer, Tarragona.
Exacte.
Mentre que estava treballant, i era pujar i baixar cada dia, treballar pel matí, per la tarda estudiar, el corre cap amunt, el cotxe cap amunt, el cotxe cap avall, dinar a mitja hora, bueno, sempre corrents.
I a vegades no dinar, perquè ell està actualment i ha treballat molts anys a l'Ajuntament, encara hi és, molts la reconeixereu per la veu, perquè a vegades ha fet els pregons, fins i tot la Mireia també, i la veieu allà. I clar, tu acabaves a les 3 i a 3:15 i ja començaves el Vidal i Barraquer al grau superior, però és que a més de treure't el grau superior, després vas decidir fer magisteri. Com t'ho vas fer això, aviam?
Doncs jo sempre volia més coneixement, no? Perquè coneixement no vull dir, té lloc, sempre s'ha d'aprendre, sempre hi ha coses per aprendre, i doncs això, vaig optar perquè no podia anar a la universitat presencial, ja que treballava, i em vaig informar que hi havia la universitat aquesta UNIR, que es feia a distància. Vaig preguntar a una noia d'aquí l'Espluga que estudiava i em vaig informar per com anava i tal, perquè em feia molta por, perquè ja era al curs universitari, em feia una miqueta de respecte, i doncs me va ensenyar tota la plataforma, vaig telefonar a la universitat i tot, me van informar com funcionava, i em vaig decidir, vaig començar a cursar.
Molt bé. Llavors, clar, què els aconsellaríeu, tant una com l'altra, Mireia i Consol, a les persones que decideixin això, treballar i estudiar, no? Perquè no és fàcil, com molt bé ha explicat la Consol, doncs s'adormia a les classes, i sort d'aquest professor que la va ajudar, tu també, doncs això de que no dinar amb un avall, no? Clar, hi ha moments de defalliment, segur, en aquest, no?, quan agafes aquest camí, i moments que no pots sortir. Què aconsellaríeu?
Jo penso que això també va bastant al tarannà de cadascú, però si tu tens aquest coquet d'aprendre, de descobrir, de conèixer, això, anar a la universitat, esclar, te retroalimenta.
I tant.
I aleshores aprens, comparteixes, i això, les finestres allà les tens permanentment obertes. I llavors vol dir que, esclar, en treus molt partit perquè ho pots aplicar a la teva vida quotidiana.
I això és fantàstic, no?, de tenir aquesta...
La Consol...
La Consol, hi vas entrar per majors de 25 anys, sí. I vas fer la prova, no?
Vaig fer la prova, que era una prova de maduresa, majoritàriament. Vull dir, era, i aleshores, la veritat és que quan me van dir, me van donar el resultat, bueno, va ser una il·lusió i un... Bueno,
salt d'alegria, clar.
Sí, sí,
ho diem per les diferents modalitats. Vull dir que tu hi entres per majors,
sí,
de
majors de 25 anys.
Sí, majors de 25 anys. I la Mireia ho fa a distància.
Sí.
També tenim la UOC, tenim la Universitat de Cervera,
la UNED. Sí.
Vull dir que hi ha gent que intenta, i també tenim el Centre de Formació d'Adults de Montblanc, que també preparen per fer l'examen d'entrada d'accés a la universitat. I que la gent que ens escolta avui és un tastet de totes aquestes coses, que, no? Que, i la Consol també té una amiga que avui no ha pogut ser aquí, però li ha dit, digues, Consol.
Mira, aquesta amiga meva, que ella es va jubilar l'any passat, i ella és d'un poble petit, i escolta, es va apuntar, es va inscriure a la universitat que en diuen de l'experiència, que és de la gent gran. I la veritat és que, bueno, aquest any continua, ella va agafar la modalitat de filosofia, diu, és que jo el que he après, la quantitat d'experiències que he tingut i estic tenint, i aquest any continua, que són 2 anys.
Només és de gent gran.
Només és de gent gran. Però,
I es diu
la Universitat de l'Experiència.
Molt bé.
Té diferents àmbits de coneixement i de...
I això que és online o hi ha un...
No, és presencial.
És presencial.
I és de la Universitat de Barcelona.
De Barcelona.
De la Universitat de Barcelona. I la veritat, ella també està contentíssima. Molt. I empeny, i jo també empenyo, a que no deixem d'aprendre.
Doncs jo volia motivar a tots els adolescents o joves o ja més grans per estudiar, perquè és una motivació i els reptes que t'has de posar a la vida, que això és una satisfacció personal, professional, i que endavant, que segueixin endavant i que lluitin pels seus somnis.
I a més jo volia afegir que com més coneixements tens, tens més eines per anar per la vida. I això sí que jo dono fe de que a mi m'ha servit i em serveix.
No és tant pels títols ni pel treball, sinó com a persones i per anar per la vida.
Exacte. El que t'enriqueix, no? Això de cultivar, cultivadors del coneixement, no? I hem tingut la sort avui, doncs, de comptar amb aquestes persones tresors, aquí el persones que eduquen, no? I Filo, començant per l'Antoni, que ens ha deixat meravellats a tots d'aquesta metodologia que té, que fa amè dret constitucional i aquestes assignatures que en principi són feixugues, i veure com l'estimen els seus alumnes, i que per ell el premi més gran, també ens ho ha dit, és que els estimin els alumnes. Després hem escoltat la Maria també, la seva experiència com a estudiant ara quan es va jubilar, no? Això que deia, no? L'enriquiment, el salt en un projecte, no? Filo. Després hem escoltat l'Anna també. Continues tu, Filo?
Sí, no, i acabem amb la Consol i la Mireia.
Exacte.
Perquè penso que és això, que són generacions diferents i que està bé que animin i que animeu, i que això és el que volem. Vull dir, no cal que siguis una persona superior, sinó que aprens i comparteixes, no, aquest coneixement, que és el que et serveix per tu i per compartir amb els altres i per viure millor la vida, no?
Per ser millor persona, exacte. Gràcies per venir, per ser aquí amb nosaltres, amb la Filo i amb mi. Espero que a tothom que ens hagi escoltat li hagi agradat aquest primer programa de Persones que Eduquen. N'hi haurà més, no, Filo?
Exacte.
Cada 2 setmanes, doncs, ens tindreu aquí parlant d'educació i de tot una mica.
Agraïm al Gerard Bosch, que també,
sí,
ens ha fet de tècnic, com sempre.
I tant, i tant.
I que no para, i que la ràdio continuï endavant i nosaltres col·laborarem amb el que puguem.
I tant. Fins d'aquí 2 setmanes, doncs.
Bon dia i que tingueu un bon diumenge i que tot us vagi bé.
I les estrelles sobre el riu, el cor de la casa amb mans. I a poc ens hem fet grans. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé. Que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció, i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé. Si plores quan la ciutat dorm, que una vella cançó porti de l'infinit vols que et facin foc per arribar al matí. Riu i crida com ho vam fer abans quan vivíem jugant i res era important, només seguir cantant i fer ballar el camí. Mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat-te caminar. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort.